Saludem a Jordi Nieva, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona. Professor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos. Disculpi el retard per aquesta intervenció, que no venia...
Al contrari, faltaria més.
Professor, abans de res, gràcies, repeteixo, per acompanyar-nos, perquè ens faci l'anàlisi del que ha estat aquesta sentència. Recordem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha condemnat Laura Borràs a 4 anys i mig de presó i a 13 d'inhabilitació per un delicte de prevaricació i falsedat documental. Però inclòs a la sentència una petició, un fet que ens ha deixat una mica sorpresos, d'un indult parcial per rebaixar la pena de presó a 2 anys, de manera que no hagi d'ingressar en cap centre penitenciari. La primera qüestió que li trasllado és com és que l'han condemnat a 4 anys i mig i han demanat aquest indult perquè no entri a la presó. No és una mica contradictori, professor?
Aviam, sí que sembla contradictori vist des de fora. El que passa és que fent una lectura completament legalista, diríem, del Codi Penal, que és la que s'ha de fer, per una altra banda, clar, el tribunal està obligat a imposar la pena que està relacionada amb els fets que ha declarat provats, no? I a partir d'aquí, doncs, el Codi Penal imposa una pena de 4 anys que, què passa? Que des del costat humà, que també existeix, al tribunal la pena li sembla excessiva. És a dir, li sembla que, segons el parer del tribunal, la Laura Borràs, doncs, el que hauria fet seria afavorir a persones conegudes, però que no s'hauria enriquit personalment. És a dir, que va aprofitar la seva posició dintre de l'Institut de les Lletres Catalanes, doncs, per... Bueno, tinc disponibilitat de diners, doncs, anem a fer que aquestes persones que jo conec i que tinc relació amb elles, doncs, en cobrin. Però ella no s'hauria enriquit, no? Llavors, clar, el tribunal observa una situació que és paradoxal, no? Que, clar, que si qui sí s'hauria enriquit, resulta que com que ha arribat a un pacte amb la Fiscalia, que reconeix el propi tribunal, que això també tampoc és gaire freqüent, ha arribat a un pacte amb la Fiscalia i resulta que llavors aquest que s'ha enriquit doncs, no té gaire pena i no ingressa a la presó, doncs, home, resulta que qui no s'ha enriquit, sinó que només ho ha afavorit, potser per raons d'amistat o el que sigui, aquí la sentència amb això no entra, doncs resulta que sí que hauria d'anar a la presó. Clar, aquesta situació al tribunal doncs, li sembla desigualitària, li sembla que és injusta des de qualsevol punt de vista i diu, mira, no tinc més remei que posar aquesta pena, però demano l'indult, és a dir, proposo que s'indulti aquesta persona com a mínim perquè no entri a la presó. Aquesta és l'explicació i no és una conducta habitual d'un tribunal, ni molt menys. Vull dir, això, vaja, alguna vegada es veu, efectivament, no?, que el tribunal doncs, té una commiseració amb el reu que acaba de condemnar, però no és en absolut una cosa freqüent.
Perquè, professor, no hauria estat més fàcil condemnar-la a 2 anys de presó? No seria més just?
El que passa... clar, el que passa és que llavors el tribunal hauria d'haver retorçat les normes del Codi Penal per fer-ho o no condemnar-la pel delicte de falsedat documental, que era una possibilitat, Era una possibilitat que fins i tot apunta una de les magistrades que ha fet un vot particular perquè creu que s'han sancionat 2 vegades uns mateixos fets. Amb ella, perquè s'entengui amb facilitat, la condemnen per prevaricació, és a dir, per dictar una resolució doncs, injusta, és a dir, una resolució que no té la finalitat administrativa que ha de tenir, i a més, doncs, que per cometre aquesta prevaricació doncs, s'hauria d'haver fet una documentació per fer tota l'operació de maquillatge d'entrega d'aquests diners, doncs la condemna també per la falsedat documental. I la magistrada diu, home, no, aviam, tota aquesta operació de maquillatge dels documents és part de la prevaricació, és a dir, la prevaricació no s'entendria si no fos a través d'aquests documents. Per tant, o sanciones la prevaricació o sanciones la falsedat dels documents, però les dues coses no ho pots fer, és a dir, tu no pots sancionar 2 vegades un mateix fet, és el que es diu bis in idem, no?, en terminologia llatina tècnica, no?, però segur que molt difós entre l'audiència. Doncs bé, podria haver fet això, que és el que proposava aquesta tercera magistrada, però això no ha considerat procedent fer-ho. En tot cas, sí que voldria dir que és discutible, És a dir, no vull dir, té tota la raó el tribunal, té tota la raó la jutgessa, no. És un tema que ens podríem tirar hores discutint juristes sobre el tema.
Però a què refereix? El vot particular de la jutgessa o o la sentència que ha emès el tribunal? Quan diu discutible, a les dues coses.
Sí, amb dues coses, perquè clar, el tribunal considera que pot sancionar els fets amb dues figures delictives, una la prevaricació i una la falsedat documental, i per cadascuna d'aquests dos delictes imposar una pena diferent, per la prevaricació, la inhabilitació, i per l'altra, la pena de presó. I en canvi la magistrada diu, no, o agafes un delicte o agafes l'altre, però no pots sancionar amb dos delictes uns mateixos fets. I aquí és on, insisteixo, jo estic més a prop de la tesi d'aquesta magistrada discrepant, però tampoc podria dir que és una bestiesa el que diuen els altres dos jutges, ni molt menys.
En aquest cas, la condemnada ja ha dit que presentarà recurs. Aquest recurs va directament ja al Tribunal Suprem, professor?
Sí. És un recurs de cassació que va directament al Tribunal Suprem. I després del Tribunal Suprem, en el cas de que confirmi aquesta sentència o la revoqui d'una manera que no li acabi de convenir, perquè la continuï condemnant, llavors li quedaria només recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional, i si també fos adversa la resolució d'aquest recurs d'empara, li quedaria ja només el recurs davant del Tribunal Europeu de Drets Humans. Però això està molt, molt lluny encara.
És el que li anava a preguntar, de quins terminis parlem? Perquè una altra qüestió tècnica és, a partir del moment que es presenta un recurs, aquesta sentència queda en suspens o no?
Sí, no es pot aplicar una sentència, diríem, d'inhabilitació, perquè clar, què passa? Que si després es revoca la sentència, doncs ja hauries tret a la persona del càrrec i llavors doncs no podries restaurar-li, diríem, la seva condició de càrrec públic. El que passa és que tampoc m'atreveixo a dir-ho això de manera absolutament contundent, perquè com que la Junta Electoral Central, que és a qui anirà a parar tot això, per decidir-ho, no? Perquè al final la Laura Borràs és un càrrec electe, no? Doncs de vegades s'ha fet coses amb les que jo no estava d'acord amb ell. De fet, ho havíem comentat amb aquest programa, sí, quan va passar amb el Quim Torra, i havien passat a altres persones. Doncs no sé què dirà la Junta Electoral Central, però aviam, en puritat, a mi em sembla que aquesta sentència encara no és executable, és a dir, no és ferma, està pendent d'un recurs, i per tant hem d'esperar aviam què diu el Tribunal Suprem, que decidirà d'aquí a aproximadament un any, més avall, més amunt. Ara, que si volen decidir un moment més, també ho poden fer. Vull dir, és que això dels terminis depèn de la voluntat del Tribunal, i el Tribunal Constitucional exactament igual.
Per tant, ara aniria, aquest recurs va al Tribunal Suprem, de la sentència del Tribunal Suprem ja es pot demanar l'indult al govern espanyol o no?
Sí, perquè llavors la sentència ja seria ferma. I a partir d'aquí, doncs, ja sí que es pot demanar l'indult. Mentre la sentència no és ferma, no, perquè, clar, pot ser revocada, i llavors el govern estaria concedint un indult de manera precipitada. Ja. Cal esperar que la sentència sigui ferma.
Clar, el que es pot trobar, Laura Borràs, és que d'aquí un any, any i mig, hagi canviat el govern espanyol i resulti, que pot passar tal com estan avui en dia les enquestes, que el govern sigui del Partit Popular i de Vox. No sé, ara ja és especular, però, clar, pot ser que no hi hagi Pedro Sánchez, que sí que el govern socialista ha tirat endavant els indults. I una segona pregunta que volia fer-li fa estona. Li pregunto, perquè jo sóc un ignorant sobre aquesta matèria. Una sentència del Tribunal del TSJ, és a dir, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, està, diguéssim, per sota del que dictamini la Junta Electoral Central? O sigui, com pot ser això?
No, són dues coses diferents. S'encarrega d'àmbits diferents. És a dir, la Junta Electoral Central s'encarrega de dir qui pot ser càrrec electe en un Parlament, per exemple, com és el cas. I llavors és qui s'encarrega de dir, doncs, aviam, hi ha una sentència condemnatòria, aquesta sentència disposa, doncs, una inhabilitació pel delicte de prevaricació administrativa, i aquesta inhabilitació, com és de càrrecs públics electius, com diu la sentència, doncs llavors cal executar-la. Insisteixo, jo crec que aquesta execució és només quan la sentència és ferma. Ara, si la Junta Electoral Central demà ve i fa una interpretació més creativa i em desmenteix, doncs llavors jo ja hauré de dir el contrari. Però insisteixo que en aquest sentit crec que cal esperar a que es pronunciï el Tribunal Suprem, que pot dir qualsevol cosa, eh? Vull dir, o sigui, tampoc és que estiguem segurs de que el Tribunal Suprem segur que confirmarà aquesta sentència, és que no ho sabem. No ho sabem el que farà, ni si matisarà alguna cosa, si no, però vaja, vull dir, sí que Sí que puc dir que la sentència, en comparació amb altres que veig habitualment en la meva feina, aquesta sentència està molt motivada, és a dir, està molt, molt treballada, molt treballada. És a dir, malgrat que hi ha, doncs, dubtes de vulneració de drets constitucionals, evidentment, de Laura Borràs, pel que fa a la imparcialitat del tribunal, pel que fa a la majoria, a la manera que es van obtenir les proves, que, si voleu, després en podem parlar, la sentència no és pas una sentència que poguessis dir que està coixa, en absolut. En absolut, és una sentència que tracta de tancar totes les possibles vies de fugida. La veritat és que de manera bastant ferma.
Senyor Nieva, vostè deia no sabem què farà el Suprem, però el fet que aquesta petició d'indult parcial procedeixi del tribunal, que no sigui la persona condemnada qui demana aquest indult, sinó que és el tribunal qui el demana, això quin pes pot tenir el Tribunal Suprem?
El Tribunal Suprem, jo diria que l'única cosa que farà és refermar aquesta sol·licitud d'indult. És a dir, una hipòtesi podria ser, home, doncs estalvia't l'indult i nosaltres, doncs, fem això que deia jo abans i que diu el vot particular. Mira, li traiem el delicte de falsedat documental, que al final, doncs, està inclòs dintre del delicte de prevaricació i, escolta'm, ja no té pena de presó, ja no cal demanar indult per una pena de presó i ens estalviem aquest tràmit. Podria fer-ho, però no sé si efectivament serà d'aquesta manera perquè més aviat em fa la sensació que podria seguir la tesi del Tribunal Superior de Justícia, tal com ho planteja. El que passa és que, insisteixo, és molt debatible, Vull dir, no és d'aquelles coses que puguis dir sí, segur que és així terminantment. No. I jo, com que no sóc advocat de la defensa ni de l'acusació, ho puc dir clarament. És un tema del que podríem discutir moltíssim. Però no, no, no. O sigui, el que li és més fàcil en un tribunal, i en aquest cas el Tribunal Suprem, és confirmar la sentència si més o menys està d'acord i tirar endavant. Però bueno, ja veurem què fan.
Senyor Nieva, la Laura Borràs ha dit avui que no ha tingut un judici just i que és innocent. Vostè parlava del tema de les proves. Pel que veu en aquesta condemna, quedaria aprovat el delicte?
Jo la prova la veig molt contundent, Molt contundent. És el que veritablement estava esperant d'aquesta sentència. I aviam, aquí s'ha parlat molt, jo mateix ho vaig criticar, no?, de la confessió aquesta de l'ISA...
De l'informàtic, sí.
Exacte, de l'informàtic, que, bueno, es va criticar molt. Jo vaig dir que no havia de tenir cap pes a la sentència, perquè al final era la confessió que estava fent algú que estava intentant reduir la seva pena, i efectivament, a la sentència, aquesta confessió s'esmenta de manera completament incidental. És a dir, no se li dona ni molt menys un pes important. No, li donen un pes molt important a tots els correus electrònics que, a més, cal recordar que van ser agafats amb una altra causa. És a dir, que venien d'una altra causa, em sembla que era per tràfic de drogues, precisament de l'Isaías Herrero. I d'aquí venien, no? Per tant, clar, ja era molt difícil combatre la realitat d'aquests correus. Era molt complicat perquè, clar, havien estat incautats amb una altra causa que no tenia res a veure amb això. A partir d'aquí, doncs, clar, introduir dubtes sobre la versemblança d'aquests correus i la versemblança la regularitat de l'actuació de la policia en agafar aquests correus, doncs, home, això és l'obligació de la defensa, és a dir, posar pals a les rodes per no poder posar la condemna, però era molt complicat. De fet, ells se'n van haver d'anar a la tesi de, bueno, però és que aquí potser s'han inclòs correus que no hi eren, etcètera, no? Però, clar, és que tampoc van dir quins. És a dir, era molt complicat, i això ho destaca molt el tribunal, era molt complicat treure's de sobre tota aquesta prova documental que ha estat la que definitivament l'ha condemnat. És a dir, sense tota aquesta prova documental era difícil que hi hagués una condemna perquè, home, sí, hi havia, doncs, uns contractes que eren masses, que anaven per la mateixa persona, que allò, doncs, podia sospitar, doncs, que efectivament, doncs, hi havia hagut aquesta voluntat de trossejar els contractes per poder concedir una quantitat més grans de diners de la que t'autoritza l'ordenament jurídic, però, clar, era una sospita, i amb una sospita no podem condemnar. Tenim la presumpció d'innocència, hem de tenir una certitud, i aquesta certitud per al tribunal li donen aquests correus.
Jordi Nieva, una vegada més, moltíssimes gràcies. Un agraïment, en fi, des d'aquí, eufòric. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies, gràcies, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona. Amb ella hem analitzat aquesta sentència a Laura Borràs.